Dia de matemàtiques a l'Hotel Suís. Som-hi!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís amb Pau Vituri.
Si hi ha una paraula que hem repetit per activa i per passiva a l'Hotel Suís aquesta setmana és calculadora. Combinacions, números, xifres, aquelles càbales que fas quan et sembla que el diumenge a les 6 de la tarda és una data molt i molt llunyana i vols tenir-ho tot controlat. I si el Centre d'Esports guanya l'Egea? Què passaria si, per exemple, el Conquense i el Castellón empaten? O si l'Alcoyano perd a Peralada? Moltes i moltes combinacions sobre la taula que hem intentat combinar, i mai millor dit, per donar resposta a cada una de les situacions que es puguin plantejar durant el diumenge. Pot semblar farragós, però el Sabadell es pot trobar en una situació molt favorable si guanya contra l'Egea i es donen una sèrie de combinacions i de resultats. Pot seguir també en el fang en cas d'empat i en el pitjor dels casos podria fins i tot baixar a tercera aquesta mateixa jornada. Una probabilitat ínfima, això sí, però probabilitat al cap i a la fi. Per això estan els números.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui repeteix el Roger Benet a les vies de so. Som-hi!
Què es comenta a la recepció?
No us perdeu el ball de xifres que en uns minuts us portarem amb l'Adrián Arroyo. També actualitzarem com està la tercera catalana i tindrem una nova entrega del futbol sobre el fang amb un clàssic de la ciutat, el Futbol Club Atlètic. En el bloc poliesportiu, la victòria de l'Astralpool en el primer partit de les semifinals del play-off, el partit també vital de la Pia. Si vol optar a jugar a la Copa del Rei de Futbol Sala de l'any que ve, el també partit vital del bàsquet Pia per la permanència a Copa Catalunya, i acabarem avui amb el Club Esportiu Hoquei Sabadell, que posa punt final a la Lliga.
I fora de l'hotel?
El Tottenham acompanyarà el Liverpool a la final de la Champions. El conjunt de Pochettino va obrar un altre miracle aixecant l'eliminatòria a la segona part del partit disputat ahir a Amsterdam gràcies a un hat-trick de Lucas Moura. A la final, recordem, es disputarà l'1 de juny al Wanda Metropolitano i l'equip londinenc hi serà per primer cop en la seva història. A l'NBA, els Milwaukee Bucks, encara sense el lesionat Pau Gasol, s'han classificat per la final de la conferència Est per primer cop des del 2001, després de liquidar l'eliminatòria contra els Boston Celtics en 5 partits, l'últim per 116-91. A l'Oest, els Warriors han agafat avantatge després d'imposar-se als Rockets en el 5è partit per 105-99. I en tennis, David Ferrer s'ha acomiadat del tennis després de caure a la segona ronda del Masters 1000 de Madrid. Amb la derrota en dos sets contra el número 3 del món, l'alemany Alexander Zverev, el de Xàbia, de 37 anys, posa punt final a una carrera esportiva que s'ha allargat durant dues dècades.
Han parlat en les últimes hores
Mauricio Pochettino, tècnic argentí del Tottenham, després de classificar-se per la seva primera Champions.
Lloro de alegría, de satisfacción por ver a mis jugadores poder dar un paso adelante, de vencer la adversidad, de luchar contra un montón de factores que fueron negativos.
Avui celebra el seu aniversari.
Agafeu paper i bolígraf. Els exjugadors del Sabadell, Pol Moreno, Robert Alvira i Juan Macruz, el davanter sabadellenc del Rubí, Sergi Estrada, l'exgimnasta campiona del món, Marina Fernández, i també l'atleta Roberto Tello. Felicitats a tots vosaltres.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig passen del punt de les dues del migdia. Ahir, broma o no, fèiem el compte enrere per aquest transcendental Sabadell-Egea, ja ho direm bé, de diumenge a les 6 de la tarda. Doncs bé, exactament ara mateix 76 hores per aquest partit i aquesta jornada que ens obligarà a tenir 8 ulls posats en 4 partits més amb implicació directa de rivals de la zona baixa. Recordem, aquesta jornada, aquesta penúltima jornada, també hi ha un Teruel-Olot, un Conquense-Castellón, un Villarreal-B-València-Mestalla i un Peralada-Girona-B-Alcoyano. De seguida saludem l'Adrián Arroyo, de manera excepcional aquí els dijous. Avui tenim el Sergi Parc malalt, li enviem una abraçada per comentar també les conclusions d'un treball que hem fet a la redacció amb totes aquestes combinacions possibles dels 5 partits, ni que sigui per posar xifres a tota la bogeria que podem viure aquest diumenge amb un continu ball de marcadors. Però abans toca escoltar protagonistes al centre d'esports, com estan els jugadors abans d'aquesta última cita de la temporada a la Nova Creu Alta, escenari, per cert, on els d'Antonio Hidalgo s'han exercitat avui a porta tancada. Avui ens centrarem en Josu Ozcoidi, que té tots els números, per cert, també, d'acabar com a millor jugador del centre d'esports Sabadell aquesta temporada, segons les votacions que ens feu després de cada partit amb el hashtag MVP946. Molt hauria de canviar la cosa perquè l'ex de la Real Sociedad doncs no acabi com a millor jugador en la seva segona etapa, seva segona temporada, millor dit, consecutiva al centre d'esports. El futbolista basc d'entrada es mostra molt en la línia d'Edgar Ahí, és a dir, al vestidor hi ha confiança, poder acabar amb el 6-6, però compte, no es pensa encara en el partit de l'Olot.
Hay que ganar sí o sí. Y en eso estamos, no vamos a pensar en Olot, que todavía queda mucho para eso. Entonces, primero Egea, entrenar y trabajar como lo estamos haciendo, y al final seguro que lo sacamos.
Doncs confiança, poder treure la situació endavant al centre d'esports Sabadell. Per cert, curiositat, efemèride, o digueu-li com vulgueu, avui, exactament avui, es compleixen 5 mesos de l'última vegada que el centre d'esports va puntuar lluny de la Nova Creu Alta, aquella victòria a Castàlia per 0-1 amb el gol d'Adri Cuevas contra el Castellón. Com diem, l'última victòria i també l'última vegada que el centre d'esports ha puntuat a domicili. Una mala dinàmica que contrasta també amb les bones maneres dels d'Antonio Hidalgo a casa amb el 6-6 des de l'arribada del tècnic de Canovelles. Ara bé, si el Sabadell vol tenir serioses aspiracions de salvació, aquesta ratxa s'haurà de trencar.
No se puede decir nada más. Hay que aceptar que ahora mismo es esta la realidad. Entonces hay que ir a, pues ya lo que te he dicho, a Egea a ganar. Y a partir de ahí, si ganamos contra el Egea, se verá todo de otra forma. Quedará un partido y veremos a ver.
Doncs quedarà només un partit, però com diem, en funció del resultat d'aquest diumenge contra el Egea, el Sabadell pot veure la llum, la pot veure a mitges o directament pot veure també el panorama molt i molt negre. De seguida us expliquem a fons com estan aquestes combinacions. Hi ha un total de 273 en joc i només dues, com hem dit abans, enviarien al Sabadell a tercera. Opcions molt i molt remotes, en qualsevol cas sempre tocant fusta i, com diu Josu, ells ho segueixen tenint a les seves mans.
Ya sabemos que aquí el grupo 3 es súper competitivo y bueno, sí que ahora ya solo quedan dos partidos, hay muchos equipos metidos, ya lo sabemos, entonces dependemos de nosotros. Si ganamos en Egea lo veremos el último partido con otra cara, así que vamos a juntar todas las fuerzas para ese partido y a tope.
Doncs a tope, com diu Josu Ozcoidi, de cara a aquest partit entre el Sabadell i l'Egea. Per cert, el centre d'esport Sabadell, ho hem dit abans, s'ha exercitat avui, però ho ha fet també amb tres jugadors del filial, Sergi Casals, Marc Bellalta i Raúl Martín, i tres també del flamant juvenil A, que ha tornat a Lliga Nacional Juvenil, Marc Asturgó, Vladislav i també Jandro Moreno. Per tant, dos dels habituals, com són Asturgó i Jandro Moreno, en aquest cas, i també un entrenament condicionat a l'estat físic dels jugadors del centre d'esports Sabadell. Us explicàvem també ahir a l'Hotel Suís que encara no és segura ni de bon tros la participació en aquest partit de Fernando Pajarero i Néstor Querol, que són els dos jugadors amb molèsties físiques o els dos jugadors que als 45 minuts al Collao van haver de dir prou i van haver de ser substituïts. Demà, recordeu, plàning habitual, és a dir, entrenament a Sant Oleguer, dissabte a la Nova Creu Alta, demà, després d'aquest entrenament a les pistes d'atletisme Josep Molins, roda de premsa d'Antonio Hidalgo, amb el que hagi dit també el tècnic de Canovelles. El millor d'aquesta roda de premsa l'escoltarem també aquí a l'Hotel Suís. Adrián Arroyo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Avui papers intercanviats, com diem, una abraçada al Sergi Parc, el tenim per casa fent net, I portem dies aquí, hem d'explicar a la redacció, fent possibles combinacions. Hem agafat el paper, el bolígraf, hem dit què passa si guanya el Sabadell, què passa si guanya el Sabadell i guanya el Teruel, què passa si guanya el Sabadell, el Teruel i el Castellón, per exemple. Doncs així,
si, fins a 8 o 9 equips, no?
Fins a 9 equips, en aquest cas 5 partits, però clar, si fem aquestes combinacions, podem arribar a 273 combinacions possibles. 81 en cas que el Sabadell guanyi, 81 en cas que el Sabadell empati i 81 en cas que el Sabadell perdi.
Poca feina, no, ahir a la nit?
Sí, aquí
t'imagino en el sofà allà amb l'Excel.
Estàvem entretinguts ahir a la nit aquí explicant, si veieu, seu algun dia al grup de WhatsApp, algun més d'una se sorprendria també de les hores.
Sí, segur.
I que estiguem vius avui.
Perquè era quarts de dues, les dues de la matinada, quan estàvem parlant d'això. O sigui,
tranquil·lament. Que... I a partir d'aquí, conclusions, no? Què passa en qualsevol... Vam imaginar tots els escenaris i hem extret avui algunes conclusions en aquest informe per saber què passarà... O què passarà, no. No tenim aquí una bola de vidre,
tant de bo, eh?
Tant de bo.
Ens estalviem uns quants patiments si sabéssim ja què passarà de...
Què passaria, en condicional.
Sí, sí, correcte. Bé, són 273 combinacions possibles. Vas treure tu els números i d'aquestes 72 de 273 traurien el Sabadell de posicions de descens i del play-out. Estem parlant no de si el Sabadell guanya o el Sabadell empata, no, tot. O sigui, si tu agafes tots els partits i fas 1, X o 2 en tots els camps on hi ha alguna cosa en joc...
Aquests 5 partits,
correcte,
recordem.
El 26,37% de possibilitats de sortir de descens i del play-out pel Centre d'Esports, que recordem, inicia la jornada dins de la zona de descens. 40 d'aquestes combinacions deixarien el Sabadell en play-out, en promoció de permanència. Això és un 14,7% aproximadament.
És a dir, si fem la suma ràpida, aproximadament un 41%, 4 de cada 10 combinacions traurien el Centre d'Esports Sabadell de la zona de descens directe, després per deixar-lo a play-out o per deixar-lo, en aquest cas, a la salvació. Recordem, clar, la salvació, que està en aquesta 15a posició.
Són números freds, no? Algú dirà, buf, només un 40%. Clar, al final tot això canvia si tu guanyes, perquè si tu guanyes ara repassarem números, però la cosa canvia i molt, i simplement estem fent els números freds de totes les possibilitats sobre la taula.
Correcte.
Si les tenim en compte totes, el titular seria aquest. De 10, 4, el Sabadell surt del descens directe i en 6 es queda allà. Estem parlant que en 161 d'aquestes combinacions possibles el Sabadell continua el descens, el que he dit d'una altra manera...
Semblen moltes, dit així.
Sí, clar.
És el que dèiem, però...
Si et dic que és el 58,97%, doncs també sembla molt gros.
És molt fàcil. Al final, el Centre d'Esports comença en situació, aquesta penúltima jornada, en posicions de descens. Per tant, un 2 és evident que et manté allà baix. Per tant,
i això és un 33, sí, sí.
Tens un 33%. I en... En les X, en cas d'empat contra l'EGEA, hi ha molts números també que un punt no et serveixi ni per sortir de les posicions de descens directe. Per tant, d'aquí s'explica aquest 60% aproximadament.
Si t'has espantat amb aquest número...
Ara donarem un altre més...
Sí, sí. Ara direm la que és directament de sortir de la UBI perquè ja no hi ha solució. Hi han dues combinacions d'aquestes 273 que envien directament al Sabadell a tercera de forma matemàtica.
Aquesta jornada, eh?
Sí, aquesta jornada. Estem parlant de no arribar a Olot amb opcions.
D'aquí... És a dir, també hem de deixar les coses clares. Aquest informe només és de la penúltima jornada. Aquí no hi ha cap implicació de l'última jornada, perquè llavors sí que ens tornem absolutament bojos i hauríem d'estar una setmana sencera.
Estem llançant la pregunta de com arribarà cada equip, quines possibilitats té a l'últim partit.
A l'última jornada.
Per tant, hi han dues combinacions que enviarien el Sabadell a tercera independentment del que faci a Olot la setmana que ve. I això només passa... perquè el Castellón guanya a la Fuensanta, al Conquense. El Mestalla guanya el Villarreal B, cosa que se'm fa a mi difícil de creure.
Complicat.
I l'Alcoyà no guanya a Peralada, contra el Peralada Girona B. I a més, el Teruel o guanya o empata a casa amb l'Olot. I evidentment el Sabadell perd a casa amb l'Egea.
Correcte, aquí estava l'altre condicionant. Algú s'haurà espantat a casa, o al cotxe, o on sigui.
Anem a xifrar-ho...
És remota, eh?
Clar. Anem a xifrar-ho en números perquè la gent es tranquil·litzi una mica, perquè estem sent una mica alarmistes.
Ho dic molt fàcil. El Sabadell pot baixar directament a tercera divisió matemàticament aquesta setmana? Sí. Quin és el percentatge que això passi?
Dispara.
Un 0,0073%. Dues opcions de 273.
Hauríem de tenir un dia aquí una webcam, la cara que ha posat el Roger Benet quan ha escoltat aquest 0,0073%.
Estava d'esquena, jo, ho va celebrat, ha tret el cava.
No, ha fet una
cara
de sorpresa. I, no, llavors és molt complicat. Sí, és molt complicat.
És una realitat, ara, interpretant aquests números, que si el Sabadell perd, ho tindrà magre, ho tindrà molt difícil. Però dit això... encara tindria remotes possibilitats en la majoria de casos, perquè a mi una jornada tan negra és que gairebé és impossible. Se'm fa difícil que el Sabadell perdi a casa contra l'Egea, que a sobre el Castellón guanya la Fuensanta, que el Mestalla guanya Vila-real, que l'Alcoyano guanya Peralada i que el Teruel no perdi a casa contra l'Olot. Home, són moltes variants que s'han de donar, però, evidentment, està sobre la taula i, per tant, dit queda... I oblidem-la, si us plau, perquè em posa fins i tot nerviós d'imaginar-me que es pugui donar.
Al final, el diumenge, l'exercici que farem és tenir aquest Excel obert i anar fent futbol ficció a mesura que avanci la jornada.
A veure, aquí hi ha un 1, aquí una X, aquí un 2, a veure si el color és vermell, groc o verd.
Va, anem a posar-nos optimistes. Anem a plantejar l'escenari que el Centre d'Esports guanya a l'EGEA aquest diumenge a les 6 de la tarda. Bastant millor que del panorama, eh?
Sí, és el que dèiem, no? Al final, el Sabadell no depèn d'ell mateix... però gairebé. Llavors, jo...
Depèn d'ell mateix en un 99,9-27%.
Hi ha una combinació possible. Aquí sí, ja sumen tots els partits, que el Sabadell, tot i ser un equip que sigui capaç de sumar el 6 de 6, no se salvi. Ja dic jo que, home, molt hauria de canviar la cosa, perquè guanyen els dos partits, el Sabadell jo crec que se salva pràcticament convençudíssim.
Sí, home.
Interpretant el que són els números que diré ara mateix. Clar, el Sabadell... És veritat que arrenca aquesta penúltima jornada dins la zona de descens, però jo, si hagués de jugar-me calés, diria que el Sabadell guanyant contra l'EGA, com a poc, surt del descens directe. Com a poc. Repassem les xifres. Posem-li un 1
al Sabadell-EGA.
Al Sabadell-EGA. Partim d'aquesta premissa. El Sabadell suma els 3 punts contra el conjunt aragonès. Estaria fora del descens i del play-out en el 81,48% dels casos. És a dir, com dèiem abans, dels 273 partits en 3, si el Sabadell empata, guanya o perd.
Correcte.
Guanyant, en 66 de 81 el Sabadell surt.
És una probabilitat molt alta.
Molt, perquè a sobre t'estalvies el play-out. O sigui, que seria directament ja fer... un salt de 2 llocs a la classificació.
Correcte.
No d'un, sinó de 2. Estaria en promoció de permanència en el 16,04% dels casos, és a dir, 13 de 81. Suma-li 81,5 i 16, estem parlant ja d'un
97,5
al llarg.
97,5 i, a més, et permetria anar a Olot amb la sensació aquesta de jugar-te tu la vida, de si guanyes està fora d'aquest perill, o si més no, almenys et garantitza el play-out.
Sí, no vas és directe, com a mínim.
Correcte.
Quins casos mantindrien el Sabadell en descens tot i guanyar? Que guanyin tots els de fora com abans.
És a dir, Castellón a Conca, Mestalla a Villarreal i Alcoyano a Peralada.
I que el Teruel guanyi o empati contra l'Olot.
La mateixa combinació que portaria el Centre d'Esports Sabadell a tercera en cas de derrota contra l'EGA.
I per què? Perquè no hi ha duels directes entre equips que estiguin per sota del Sabadell. Hi ha molt duel directe aquesta setmana, 3 en concret. De 8-9 equips inclous a l'Olot aquí a la part baixa, 6 juguen entre ells, però no hi ha... per entendre'ns, un Peralada Conquense.
Correcte.
Que els dos estan a baix, sinó que sempre és un de baix contra un que està per sobre del Sabadell.
I és el que passarà també a l'última jornada, en
correcte,
aquest cas.
Correcte. Això ara en parlarem, perquè el tercer escenari possible. Si el Sabadell empata contra l'EGA, quines opcions té? Doncs només hi ha 6 combinacions en què el Sabadell pugui sortir del descens i el play-out.
Tindria nassos, eh? Amb una X.
Em semblaria una quimera, sincerament, eh? Tant de bo que sí. Però involucrarien un quàdruple empat amb Castellón,
que hauria de perdre el seu partit.
Balompédica Conquense, que hauria de guanyar-lo contra
el
Castellón, és el mateix partit. i el Collano, que hauria d'empatar al camp de, del Peralada, del conjunt xampanyer.
Què passaria en aquest escenari? Que hi hauria un quàdruple empat, com hem dit, a 40 punts. Quan hi ha un quàdruple empat, es genera una classificació paral·lela entre els partits que han jugat, entre ells, aquests quatre equips, per posar, per exemple, aquest cas. Doncs bé, en una hipotètica classificació, ara mateix, el Centre d'Esports l'encapçalaria i, per tant, seria el 15è classificat. Però...
hi ha un matís.
Hi ha un matís.
Hi ha un matís, clar. Jo crec que algú s'ha perdut a casa, eh? Sí, jo en aquest moment de la pel·lícula...
Per això està el podcast de Ràdio Sabadell.
Que acabi el partit ja, si us plau, i que em diguin aquests si som fora del descens o no, perquè...
la setmana que ve ho tornarem a fer, això, eh?
Espero que amb algun equip menys.
Sí.
Perquè alguna, sí. O algú ha baixat ja directe o algú s'ha salvat directament. Però la veritat és que serà una miqueta, crec, més fàcil. El que dèiem, quin és el matís? És cert que si hi ha un empat a 3 o a 4 en quant a punts, el que compta és la baraja entre tots ells. Hem dit moltes vegades...
Per sort, no el general.
No, és que el particular tampoc és que estigui massa millor.
Sí, però és el que diem. Sempre que hi hagi empats, quan hi hagi
el Castelló
pel mig, perquè és l'únic que ens pot salvar la vida.
Per què? Perquè recordem que el Sabadell va guanyar ara fa 5 mesos a Castàlia i va tornar a guanyar ara fa 2 setmanes a casa contra el Castelló. Per tant, ha sumat els 6 punts contra l'equip Orellut.
I el Conquense, sí, amb el qual hem guanyat també, sí, ja són 9 punts.
Un de dos, però clar, per exemple, el cas del Conquense és el cas més pràctic d'això que comentaré ara. Conquense, si hi ha una baraix particular entre els dos, el Sabadell té les de perdre, perquè el Sabadell va guanyar 1-0 en l'estrena de Quico Ramírez aquí a la Nova Creu Alta, però en la jornada 2 amb Toni Celigrat va perdre 2-0 a la Fuensanta. Per tant, 3 punts per cada equip, però per gols, 2 del Conquense, 1 del Sabadell, el Sabadell té el baraix perdut amb el Conquense. Però si el baraix no és a 2, sinó a 3 o a un quàdruple empat, com és el cas que plantejàvem ara, aquí se sumen i es fa una petita classificació de tots els enfrontaments directes que hi ha. Serien 6 punts contra el Conquense, més 3, 6 punts contra el Castellón, més els 3 del Conquense, 9. Per tant, en aquest quàdruple empat, el Sabadell podria sortir beneficiat. Què succeeix? Que encara hi ha un partit que s'ha de jugar.
Correcte.
Aquí sí que hi ha un partit que s'ha de jugar, si hi ha un quàdruple empat Castellón, Conquense, Alcoyano i Sabadell. I és l'última jornada, no t'hi vulguis trobar, Alcoyano, Conquense, Alcoyao.
I aquí decidiria finalment, si hi hagués un quàdruple empat, com quedaria aquesta classificació. Clar, el tema és, si acabem aquesta jornada amb 40 punts, en l'hipotètic cas, empatats amb Castellón, Conquense i Alcoyano, s'ha de comptar que si tu guanyes a l'última jornada i el Castellón també ho fa... tots dos es posen amb 43. Clar, aquí del Conquense i de l'Alcoyano només guanyarà un dels dos el partit, evidentment. Per tant, es posaria també en l'hipotètic cas amb 43. En cas de triple empat, com hem repetit en les últimes setmanes, sempre necessitem tenir el Castellón, perquè són 6 punts assegurats.
Sí, sí, però dit això...
s'hauria de veure després com queda, eh?
I que com avui estem fent el què passarà al final de la jornada 37, quan falti un partit encara, com que encara no s'haurà jugat el Collano, Conquense, tampoc podrem fer cabales en aquest quàdruple empat. Sabrem que a la llarga ens beneficiaria, però no podríem dir perquè hauríem de dependre encara del general.
Totalment. De fet, la X és una... per rematar-ho, Adri, en la majoria dels casos és una mala senyal.
Una va dir just ara, per rematar-ho, perquè al final hem fet una mica de números al detall i jo el que faria seria fer un repàs molt, molt ràpid. En general, de 273 combinacions possibles, 72 treuen el Sabadell de posicions de descens i play-out. Això vol dir el 26%. I com comentàvem, 4 de cada 10 combinacions d'aquestes treuen el Sabadell, com a mínim, del descens directe. Si es guanya, és altament probable que el Sabadell afronti el partit a Olot fora del perill, no salvat. És impossible que estigui salvat matemàticament, però sí fora del perill. Com comentàvem abans, estaríem en el 97% aproximadament, com a mínim, en el pitjor dels casos, en el play-out. I en el cas d'empatar, que és el que dèiem ara, s'ha de dir que el 59% de les combinacions deixarien el Sabadell en descens directe. Per tant, si el Sabadell empata contra l'Egea, hauríem de creuar els dits i resar perquè la resta de marcadors,
per no sortir del descens,
vinguessin molt, 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 molt de cara i poder, com a mínim, afrontar l'última jornada en play-out. Però, clar, un empat gairebé et condemna a no dependre de tu mateix en l'última jornada d'Olot.
Doncs mira, saps què farem? Diumenge a les 8 del vespre direm com està el pati.
Si ets capaç, en aquell moment d'espero eufòria, però seguríssim de nerviosisme col·lectiu, tu seràs l'encarregat de posar en clar tots aquests números, perquè ja et dic jo que amb una mica de sort aquest cop no trencaré cap cadira.
Va, em comprometo, evidentment. Gràcies, Adri, bona tarda.
Gràcies a tu per fer l'informe. Fins ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Seguim parlant de futbol, deixem ja davant de la calculadora quin ball de números i de xifres que us hem fet fer aquí a l'Hotel Suís. El Roger Benet em diu que té mal de cap, fins i tot de tants números que ha escoltat, però vaja, si heu tingut algun dubte, podeu recuperar el podcast, podeu tirar uns minuts enrere, tornar a escoltar, perquè val la pena saber totes les combinacions que té el Centre d'Esport Sabadell en aquesta penúltima jornada. Més avall, a la tercera catalana, en aquest cas, també entrem en el moment decisiu de la campanya. Només queden 3 partits pel final i 3 sabadellencs lluiten per ascendir a segona i acompanyar el Sabadell B i la sabadellenca. Qui ho té millor és el líder, el Tibidabo, que té 2 punts de marge respecte al segon i 3 sobre el tercer. L'equip de Torre Romeu rep diumenge a les 12 un Castellbisbal, que és 6è i del qual no es refia un pèl Jesús Díaz Vaquero. El tècnic del Tibidabo reconeix que fora de casa aquest rival baixa una mica el rendiment, però el considera un gran equip.
Tiene un buen equipo, un equipo que practica buen fútbol, ¿vale? Y que en casa sobre todo es un equipo en su campo, es fuerte, es un equipo fuerte. Lo que pasa que no empezaron muy bien y luego se han enganchado ahí arriba porque ganaron una serie de victorias muy seguidas. Y bueno, ahora el que hayan pinchado un par de partidos y hayan perdido la posibilidad de ascender a nosotros relativamente nos viene bien.
I a la primera volta, just en aquestes 3 jornades que resten de campionat, el Tibidabo només va sumar un punt de 9 possibles. En canvi, des d'aleshores, els registres, la veritat és que són increïbles, amb 37 punts de 42 en joc. Els últims duels, però, han estat més ajustats, amb un empat al camp del Pajaril i victòries més suades que en els darrers mesos. Per Vaquero, serà clau diumenge tenir molta intensitat, vagi com vagi el partit, per no patir més del compte.
Al final, si tu les deixes jugar, te pueden hacer mucho daño. Pero si nosotros estamos intensos y no nos relajamos, que es lo que nos está pasando últimamente, que nos ponemos ganando con bastante facilidad, pero luego nos relajamos, no deberíamos tener los problemas que, bueno, ya te digo, que en el partido, por ejemplo, San Juan tuvimos, porque el resultado fue 3-2, pero podía haber sido mucho más amplio y al final se te puede complicar cualquier partido.
El perseguidor més immediat dels de Torre Romeu és el Can Rull, Rómulo Tronchoni, qui jugaria la promoció d'ascens com a segon classificat si avui acabés la Lliga. 2 punts separen els arlequinats del Tibidabo, però José García Numoski, l'entrenador del Can Rull, considera que tenen el calendari més dur de tots els que lluiten per l'ascens. S'ha posat com a exemple d'això el rival d'aquesta setmana, el Cerdanyola B.
La verdad es que tuvimos un bajoncillo, tuvimos una mala racha y bueno, hemos sabido reponernos y ahora pues la verdad es que estamos bastante bien.
El Can Rull ha avançat al seu partit a dissabte, 1:15 de la tarda, amb la qual cosa en aquest cas serà també el primer en jugar. Els blanquivermells rebran el filial del Cerdanyola, que és 11è, però ha acumulat 2 victòries consecutives. Per contra, l'equip sabadellenc suma ja 4 jornades guanyant i un total d'11 sense perdre. Dels 3 equips sabadellencs que encara tenen opcions, qui pitjor ho té és el Llano, que s'ha quedat despenjat per culpa de les derrotes en els duels directes contra el Can Rull, Rómulo Tronchoni i el Badia. Ara els de Campuzaner són quarts amb 62 punts a 5 del play-off, quan resten, recordem, 9 per jugar-se. Per tant, esgoten les seves últimes opcions aquest cap de setmana, com recorda el tècnic Abel Martínez.
Tot i que encara tenim una mínima il·lusió en poder apropar-nos a la zona alta, doncs després de les 2 derrotes és una miqueta més complicat.
Doncs una última jornada, això sí, en la qual el Llano es va sobreposar aquesta doble derrota amb un triomf un pèl surrealista pel resultat, per 9-5 davant el CUE, l'Atlètic Prat Delta, un partit en el qual els dos equips es van presentar amb una autèntica allau de baixes. Diumenge el Llano visitarà el Juventut 25 de setembre, els rubinencs són 7ens però arriben en bona ratxa després de 3 triomfs seguits. Com diem, quan passin 5 minuts de les 12 del migdia començarà a Rubí aquest Juventut 25 de setembre contra el Llano de Campuzaner. Recordem que entre el Llano i el Can Rull es troba també el Badia, tercer classificat a només un punt dels arlequinats. El conjunt verd rebrà dissabte a 6:15 un equip de la zona mitjana de la classificació com és el Júnior.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Un minut i arribarem, segons més, al punt de 2:45 de la tarda, avui en directe en aquest Hotel Suís d'avui dijous 9 de maig del 2019. Ara també és moment de recuperar una de les seccions estrella dels dijous, com és el futbol sobre el fang, que ens el prepara precisament l'Adrián Arroyo. I avui, atenció, perquè recuperem la història d'un dels clubs mítics de la ciutat de Sabadell, ara que a més hi ha rumors de recuperar ni que sigui el nom a través del mercantil. Esperem que en les pròximes setmanes doncs es puguin donar més detalls d'aquest projecte que en teoria ha de sortir l'any que ve a Quarta Catalana, aquest Atlètic Sabadell mercantil, però com diem, de la mà de l'Adrián Arroyo, tornem a recuperar aquest futbol sobre el fang amb el Futbol Club Atlètic.
Futbol sobre el fang.
Per Javier Maíquez, autor del llibre La història del futbol en Sabadell, el Futbol Club Atlètic és el tercer club per importància de la història del futbol de la ciutat. Alguns retalls situen la seva creació al 1902, fins i tot abans que el centre d'esports. Formalment, això sí, la data de fundació és el 1909 per part de Jaume Rovira i l'entrada com a club federat va ser un any més tard, el 1910. Els colors històrics de l'Atlètic han estat sempre el groc i el negre, com una vella. De fet, el propi centre d'esports l'ha humanitzat alguna temporada últimament vestint aquests colors com a tercera equipació. En canvi, des de 1909, la data de creació oficial, i fins al 1915, als inicis de l'entitat, la samarreta era completament blanca, amb un pantaló negre que sí que va perdurar en el temps fins al final de la història de l'Atlètic. Va començar a jugar al camp de la Cortada, just al costat de l'històric apeadero de la Rambla. Després es va traslladar al camp de l'Espanya, a Cal Japó, conegut també com la Riereta, és a dir, on en l'actualitat es troba el Parc Catalunya. El pes de l'Atlètic al futbol sabadellenc previ a la Guerra Civil va ser molt important. De fet, va ser un dels grans rivals del centre d'esports a principis de segle i va arribar a militar a la màxima categoria del Campionat de Catalunya. L'any 14-15 va ascendir per primer cop a la primera categoria. Quatre anys més tard va acabar cué i va baixar perdent la promoció contra un altre històric com l'Europa. El 1922 va proclamar-se campió de Barcelona de segona categoria i va ascendir i durant les següents 11 temporades es va mantenir en aquesta categoria, superant fins i tot tres promocions de descens contra rivals de la talla del Reus Deportiu, el Palafrugell o el Girona. Apunteu bé aquesta data per fer-nos una idea del potencial que tenia el Futbol Club Atlètic. 18 de novembre de 1917. Aquell dia, al Campionat de Catalunya, l'equip sabadellenc va superar per 1-0 el Futbol Club Barcelona, sent l'únic precedent en tota la història en el qual l'equip groc i negre va guanyar el totpoderós Barça. L'11 d'aquell dia el van formar Minyana, Coma, Pallà, Alcover, Matifoll, Vila, Canosa, Morera, Mallorquí, Cabrera i Sisquelles. L'any 1933, en plena Segona República, l'Atlètic va baixar a tercera regional i va començar a perdre pistonada, però no va ser fins 3 anys més tard, el 1936, amb l'inici de la guerra, que va deixar de competir, tot i que institucionalment l'entitat seguiria viva.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Maíquez.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
Històries dels diners.
Aquilar o compra.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Derecho a ser más friki que otro friki.
Cuando ves un extraterrestre con muchos tentáculos, con una tía con unas tetas inmensas y tal, pues no ayuda mucho.
Es platónica, o la odias o te encanta.
Si te aburres es porque eres un soso y no sabes qué hacer.
Hòstia, és que la gent li agrada les merdes que fem.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials, Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig passant del punt de 2:45 del migdia, aquí en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous 9 de maig del 2019. Hem fet un ball de números i de xifres a la primera part del programa, hem parlat de futbol. Ara toca obrir el bloc poliesportiu per parlar del play-off de la Lliga Premat de Waterpolo femení, que ahir va començar i ho va fer com no podria ser d'una altra manera, amb victòria de l'Astralpool Natació Sabadell en el primer partit de les semifinals disputat a Canllong. Les de David Palma van complir els pronòstics i es van imposar per un clar, per un contundent 17-7 al Club Esportiu Mediterrani. Maika García i Ani Espar, cadascuna amb 4 gols, van ser les principals armes ofensives d'un Astralpool que, això sí, per posar una taca negra a l'historial, va fallar 3 dels 4 penals llançats, però com diem, per buscar-li 3 peus al gat i poca cosa més, perquè un cop més hem de parlar d'una nova victòria de l'Astralpool. Per cert, que a mitjans del tercer quart, Ainara Ferrer va substituir Laura Ester i la jove portera sabadellenca va signar una bona actuació sota pals.
Molt contenta amb el partit que m'ha sortit, també que el de sempre, que la defensa ajuda molt, però bueno, això de parar 2 o 3 1 contra 1, doncs dius, hòstia, em sento bé, saps?
Satisfeta l'Ainara amb la seva actuació en el partit d'ahir. Com diem, va tenir uns bons 10 minuts aproximadament, dels quals, els quals va jugar dintre de l'aigua. I al Mediterrani, d'altra banda, només va destacar l'ex del club, Clara Espar, màxima golejadora del seu equip amb 3 gols. Un medi que va plantejar guerra en algunes fases del duel, però que va marxar amb 2 targetes vermelles directes per protestar. Aquest aspecte també feia referència a Ferrer.
Això és una cosa que ha treballat molt amb el Marc, l'entrenador, que és... Elles saben de la seva inferioritat, amb tot el respecte. Doncs saben que l'única manera que tenen de poder competir alguna cosa és anar al límit. I ho fan, la veritat és que ho fan molt bé. Han tingut avui 2 expulsions que, bueno, tampoc són realment per anar al límit, perquè són per protestar. Llavors, a més, són de 2 jugadores importants per elles, jo crec que això també ha pogut influir.
Dissabte, a les 12 del migdia, l'Astralpool tindrà l'oportunitat de ser finalista per la Via Ràpida si guanya a la piscina del Medi, sense sorpreses tampoc, per cert, a l'altra semifinal, on el Sant Andreu va superar el Mataró per 9-4 en el primer partit disputat a la Pere Serrat, i dissabte, en aquest cas a la tarda, tindrà la possibilitat de certificar el seu bitllet per la final.
Hola, sóc Ainara Ferrer, portera del Club Natació Sabadell, i us recomano escoltar l'Hotel Suís cada migdia a Ràdio Sabadell.
Som-hi, doncs, passen en aquest cas 7 minuts del punt de les 2, de 2:45 de la tarda. La taula també de so que ens juga una mala passada a vegades, però bé, en qualsevol cas, obrim ara bloc dedicat al futbol sala, perquè l'Escola Pia es juga aquest dissabte mig bitllet per la pròxima edició de la Copa del Rei, com diem, d'aquest esport, després de l'inesperat empat a casa contra el Cerdanyola d'ara fa 8 dies, d'aquella jornada intersetmanal. El conjunt escolapi ha caigut de la tercera posició, l'última que dona accés a la Copa, però és cert que ara té l'oportunitat de recuperar-la a la pista del seu principal rival, un futsal Mataró que, com diem, ara mateix és tercer amb 54 punts després de guanyar el seu partit del cap de setmana a la pista del Bellsport de l'Hospitalet. Pendents també de l'Avaraix, recordem, 5-2 favorable a la Pia del partit de la primera volta, i el golejador de l'últim partit, Marc Pagès, té un record competitiu dels mataronins.
El Mataró, quan va venir aquí, són un equipàs, i allà aquell camp és un camp molt gran que també ens costa molt, però sí, serà decisiu, anirem a tope. Ara estem recuperant tots els jugadors, que teníem el Jordi Sardà de baixa bastants dies, el Pol Vià, que també portava bastants dies de baixa, i per Mataró els tindrem, així que anirem a tope i a guanyar.
Doncs, com diem, Mataró 54 punts tercer, Pia 53 punts quarta posició, un punt menys i alguna opció menys de classificar-se, tenint en compte que la setmana que ve han de rebre al pavelló del carrer Garcilaso el CCR de Castelldefels, líder destacat d'aquesta segona B de futbol. Vol sala. Pagès, però, aposta per pensar únicament en el partit contra els mataronins.
Hem d'anar pas a pas, vull dir, primer ens hem de centrar en Mataró, que ja serà molt difícil, molt important. Òbviament Castelldefels sempre fa gràcia jugar contra ells, tenen jugadors molt bons, que fins i tot campions del món, però nosaltres ens hem de centrar en Mataró i a partir d'aquí ja veurem, perquè si no guanyem a Mataró no serveix de res guanyar Castelldefels, vull dir, hem de guanyar Mataró, primer Mataró i després Castelldefels.
Doncs queda clar l'ordre que estableix en aquest cas Marc Pagès per part de la Pia i per part del Natació Sabadell, doncs farà de jutge en aquesta lluita per la Copa del Rei. Per què? Doncs perquè els de Diego Blanco reben a Cal Balsac el Pallejà, l'altre equip implicat en aquesta lluita en cinquena posició amb 52 punts, un menys que la Pia. Per aquest motiu, el capità del club, Àlex Borrego, espera un rival amb el ganivet entre les dents.
Pallejà sempre ha sigut un molt bon equip, però bueno, és que ens queda Pallejà, ens queda Barceloneta, ens queda Segorbe, que és el descendit, però bueno, ens venen com dues finals. Ells venen a aconseguir punts i nosaltres a casa i volem guanyar, està clar.
Doncs objectiu la victòria pel Club Natació Sabadell, que viu també, s'ha de dir, amb relativa tranquil·litat en aquest tram final de temporada, sabent també que Diego Blanco no seguirà a la banqueta nedadora i que el seu nou inquilí podria ser Borja Burgos. En qualsevol cas, amb el punt a Salou, el club té pràcticament garantida la salvació matemàtica, només li queda un punt i Borrego espera rematar la feina, tot i que ara tindran també dos rivals que jugaran les garrofes.
Com a recta final, si ja ho tenim fet, doncs, perquè ja n'enfrontaments directe, doncs, tot molt millor, però bueno, volem aconseguir doncs, 3 de 3, si poden ser els 9 punts, doncs 9 punts i acabar això el més amunt possible i pensar en la temporada vinent.
El futsal Mataró Escola Pia començarà dissabte a les 8 del vespre, mentre que el Natació Sabadell Pallejà ho farà diumenge a les 12 del migdia. Recordem que després només quedaran dues jornades en aquesta segona B de futbol sala. I dues també són les jornades que resten a la segona divisió femenina d'aquest esport, amb el futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro apurant les seves opcions de permanència. Qualsevol resultat que no sigui una victòria contra el San Vicente Hércules suposaria el descens matemàtic per les de Marc Muñoz. Maria Recio, jugadora arlequinada, espera que la relaxació de les alacantines, onzenes i ja matemàticament salvades, permeti al futbol sala Sabadell femení sumar 3 punts vitals.
És un equip bastante fuerte en su pista, y saben jugar bastante bien ahí en su pista, es lo que tiene. Pasa que, bueno, vendrán aquí, es eso, también están por abajo, aunque están salvadas, y esperemos que también vengan con alguna baja debido al viaje. Y eso y cómo se prepare el partido, yo creo que podremos ir por ellas.
Doncs ara mateix 4 punts separant les de Marc Muñoz de l'Eurogan Red Stars amb només 6 per jugar-se. Les aragoneses, però, han de disputar aquesta jornada a la pista del cinquè classificat, l'Intersala Pro Maisis. Recio, per aquest motiu, compta amb una punxada de l'únic rival que ara mateix pot enviar matemàticament al futbol sala Sabadell femení, al Pou.
Esta semana tenemos un partido de vida o muerte, como una final, y tenemos que ir a muerte y esperemos que Red Star pinche contra Intersala. Llevamos mentalizadas de que este fin de semana o ganamos y realmente los ánimos están bien para afrontar el partido.
Aquest futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro San Vicente Hércules arrencarà dissabte a les 6 de la tarda a Cal Balsac. Fem l'última aturada en el camí i de seguida rematem aquest hotel suís amb bàsquet i hoquei sobre patins.
Equipa't per a la primavera al millor preu a la botiga Z Sabadell.
Perquè ara, fins al 13 de maig, tens la segona samarreta al 50%.
Una gran varietat de models per triar, des de 3,99 €. I ara la segona samarreta al 50%.
Només fins al 13 de maig per a nens i nenes de 0 a 14 anys.
Fes-te la targeta VIP i gaudeix d'aquesta i moltes més promocions. Botiga Z Sabadell, al passeig de la plaça Major 40.
Ets dona? T'agrada córrer? Doncs inscriu-te a la Woman Race al Cort Inglés, que es celebrarà el diumenge 2 de juny a Sabadell. Pots fer-ho a la planta d'esports del Cort Inglés de Sabadell o al web womanracealcortingles.cat fins al 29 de maig. El 2 de juny tens una cita amb la solidaritat. Corre la Woman Race al Cort Inglés a favor d'un colliga.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim aquí a l'Hotel Suís. Ara hem d'obrir el bloc dedicat al bàsquet, començant, com no, pel bàsquet Pia, que dissabte se la juga autènticament a una única carta, salvació directa a Copa Catalunya o fases de permanència. La important victòria del cap de setmana passat a Sant Cugat per 4 punts de diferència, 66 a 70, ha permès als de Jaume Prat dependre d'ells mateixos a la darrera jornada, però ara es tornen a jugar la vida contra un rival directe, el Castellà. És desè, l'equip que marca aquesta promoció, una posició per sota de la Pia i també amb una victòria menys. L'únic problema, si volem dir-li així, pels escolapis és que van perdre de 19 punts a la primera volta, amb la qual cosa, en cas d'empat, tindrien el bàsquet a baraix perdut. Per tant, només val guanyar en el partit, com diem, d'aquest dissabte. L'última jornada, un dels herois de la remuntada en el darrer quart a Sant Cugat va ser Pau Viladomat, que té passat també castellarenc i que, per tant, viurà un partit molt especial.
Jo estic segur que guanyarem. Si no guanyem, estic segur que el play-out el traurem. I també crec que el Castellà, si nosaltres guanyem, trauran el play-out. A més a més, jo allà no vaig poder jugar, per tant, jo tinc una motivació extra encara, no? Un antic equip, ganes d'acabar la temporada. Bueno, la veritat és que tenim en general, l'equip ja ganes de que arribi el dissabte.
I no sé si en tindrà ganes o no, que segurament sí, el nostre pròxim protagonista, el Jaume Prat, entrenador del Bàsquet Pia. Jaume, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Bé, d'entrada, no sé si ja avançaries el rellotge fins al dissabte, si et sobren aquests dos dies que queden.
Sí, són partits que et jugues molt i són partits que vols jugar, que per això estàs tantes hores durant l'any amb aquest esport, no?
Déu-n'hi-do, no? Per això, quin any a Copa Catalunya, després de 25 jornades amb aquesta igualtat, arribant amb un balanç d'11 victòries i 14 derrotes, que no és un balanç dolent, tot i està per sota del 50%, però amb aquest balanç t'està jugant la permanència. Això diu una mica del que ha estat, no?, aquesta temporada de Copa Catalunya.
Sí, el nostre grup, doncs ja ho havíem comentat en cites anteriors, no s'ha trencat fins a molt enllà de la temporada. I bé, ens ha portat a que amb 11 victòries doncs, no està salvat directe, cosa que amb l'altre grup sí, i bé, l'últim partit de Lliga doncs, amb l'emoció de jugar-te a acabar la temporada o iniciar les fases de descens.
Mm-hmm. Clar, no sé si ara l'equip deu estar en un molt bon moment, no?, de moral, perquè, clar, guanyar a Sant Cugat, l'equip li estava costant aquesta temporada fora de casa, i en l'última sortida guanyes contra un rival directe per 4 punts de diferència fent aquell últim quart. Suposo que a nivell de moral esteu molt i molt carregats. No sé si aquesta gestió de les emocions, dels nervis, és la clau del partit contra el Castellà.
Sí, són partits que t'hi jugues molt i que sí, que és clau gestionar tant els minuts com la gestió del fallo és fonamental en els moments decisius. No són partits que guanyi qui fica més, sinó qui comet menys errors. Llavors, això nosaltres ho tenim clar i a partir d'aquí doncs, enfocarem el partit a ser un equip estable, a estar bé a davant i a darrere i a partir d'aquí doncs, a minimitzar els fallos i administrar els nostres avantatges.
Ho dèiem abans també, no, Jaume? Suposo que molta atenció amb aquest Castellà perquè hi ha el precedent de la primera volta, aquella derrota per 19 punts, i per tant suposo que s'ha d'anar amb compte, no?
Sí, no és un equip, no és un equip còmode. És un equip que va en ratxes, té talent a la línia exterior, té molts punts a les seves mans i bé, hem de controlar moltes les seves fonts d'inversió anotadora. A partir d'aquí nosaltres estem segurs que farem un bon partit.
A partir d'aquí també suposo que s'ha de mirar que jugueu a casa, no? Hem parlat que és un rival complicat, aquest precedent, però clar, estem parlant que el Bàsquet Pia juga al anomenat Pia Garden, com li dieu vosaltres, al pavelló del carrer Garcilaso, que per la seva construcció, per la seva arquitectura, per com apreta el públic, allò pot ser una autèntica caldera. Imagino que fent una crida, no?, també entre amics, coneguts, familiars, tothom de la Pia, perquè aquest dissabte hi siguin allà.
Sí, sens dubte. Nosaltres tenim la sort que durant tot l'any ens han donat suport la totalitat dels partits de casa, les grades estaven plenes i ens ajuden molt. estem segurs que no serà una excepció aquest cap de setmana. I també dir-te que ens hem guanyat aquesta opció de jugar-nos sortir fora del play-out l'última jornada, és mèrit nostre, llavors ho donarem tot perquè això sigui així.
Les dues últimes, Jaume, la primera, tu has viscut els grans èxits, no?, de la secció de l'entitat de bàsquet, l'ascens a Copa Catalunya, les permanències dels últims anys, seria absolutament un èxit, no?, pel bàsquet Pia poder encadenar aquesta tercera temporada salvant-se.
Sí, sens dubte. Els recursos que tenim són limitats, hi ha entitats i clubs de Sabadell que tenen la possibilitat de gestionar més recursos. Nosaltres tenim els que tenim, aquest any doncs, hem pogut sortir a Copa i aquest dissabte estem amb la possibilitat de mantenir la categoria un any més. A partir d'aquí, doncs, tot el que vingui, doncs, positiu serà.
I en el pitjor dels escenaris també s'ha dedicat a aquestes fases, a una derrota que us porti a aquestes fases de permanència, s'ha dedicat al factor pista, el tindríeu a favor, no? Per tant, ni que sigui un mal menor per agafar-nos en cas de que les coses no surtin bé.
Sí, nosaltres estem preparats per si les coses no surten tal com havíem esperat, doncs podem quedar un play-out amb condicions. Aquest era el nostre objectiu. El nostre objectiu és salvar la categoria. Si la podem salvar abans de finalitzar la temporada, doncs l'haurem guanyat, i si no haurem de treballar 3 setmanes més i ja està, no passaria res.
Doncs esperem que surti cara la moneda i que no haguem de tirar d'aquesta opció de les fases de permanència. Com diem, duel a vida o mort contra el Castellà, que arrencarà dissabte a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Garcilaso per aquesta permanència a Copa Catalunya. Nosaltres hi tindrem allà el Sergi Parc per explicar-nos la setmana que ve també tot el que passi. En qualsevol cas, tota la sort del món, Jaume, i esperem també poder, com diem, explicar una victòria.
Moltes gràcies i gràcies pel suport que ens està donant aquestes últimes temporades.
Hola, sóc la Gisela Ferrer, jugadora del Club Natació Sabadell, i escolto cada migdia l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
L'entrevista amb el Jaume Prat, tècnic del bàsquet Pia, que aquest dissabte esperem que pugui posar punt final a la Lliga amb bones notícies, on també s'acaba la competició aquest cap de setmana un esglaó per sota, és a Primera Catalana, on hi tenim dos representants sabadellencs. D'una banda, el Club Natació Sabadell, que ja està salvat matemàticament després de signar una gran segona volta i un gran tram final de Lliga, on els de Jonathan Ramírez han guanyat 7 dels últims 8 partits. Per aquest motiu, màxima satisfacció del tècnic del conjunt nadador.
Estamos contentos. Después de Navidad, pues bueno, el equipo ha cogido otro tipo de sensaciones y bueno, antes perdíamos todos partidos muy ajustados y hemos conseguido darle un poquito la vuelta y ahora pues bueno, yo creo que tenemos un poquito lo que se han merecido los chavales, ¿no? Después de todo el trabajo que han hecho durante todo el año.
I aquesta bona ratxa del club ha arribat fins a tal punt que el passat cap de setmana van guanyar per 56-62 a la pista del líder, un Navas que només havia perdut 2 partits en tota la temporada. I aquesta escalada a la classificació ha deixat els de Ramírez 6ens amb 13 victòries i 12 derrotes, i també amb la possibilitat encara de ser quarts si dissabte a 6:15 de la tarda guanyen a la pista del Collblanc Torrassa i el Sant Quirze perd el seu compromís.
Nosotros, pues bueno, ahora una vez ya conseguido esto, después de toda la igualdad que hay en el grupo, porque bueno, al final hay dos, hasta esta última jornada, del 4º al 12, habían 2 partidos de diferencia. Entonces, bueno, nosotros lo afrontamos, queremos ganar al Collblanc, esperamos un resultado que se tiene que dar y queremos quedar cuarto. Es decir, cuanto mejor podamos quedar, pues bueno, mayor alegría para todos.
Això pel que fa al Club Natació Sabadell, mentre que l'altre equip sabadellenc d'aquesta Primera Catalana, el Sant Nicolau, ho té més complicat després de caure en el darrer partit per només 2 punts de diferència al carrer Jardí contra el Cedis, ho explica el seu tècnic Andreu Cervera.
Dolorosa perquè va ser en l'última possessió i va ser un d'aquells bàsquets a 2 segons al final del partit, d'aquells que et deixa una miqueta trencat, però bueno, és bàsquet. I de ben segur no ho tindrem que haver deixat a l'atzar, vull dir, haurem d'haver tancat abans aquella victòria i no va ser possible. I ara ja pensant en aquesta darrera setmana.
Doncs per fer-nos una idea, el Sant Nicolau és 11è amb 11 victòries i 12 derrotes. Acaba la Lliga, en aquest cas, perdó, 11 victòries i 14 derrotes en aquest cas. Acaba la Lliga visitant la Salle Manresa. El partit es juga dissabte a 3:45 de la tarda. Està per sobre amb el mateix balanç el conjunt manresà i també està amb aquest rècord el Cedis, que rep un Tàrrega que és segon i també hauria de perdre el Ramon Llull, que visita un Sant Quirze que és quart. Per tant, una carambola molt remota per intentar evitar aquestes fases de permanència a la primera catalana de bàsquet masculí.
Hotel Suís.
6 minuts per acabar el programa i nosaltres el que hem de fer ara, Roger, és parlar una mica d'hoquei patins. Perquè aquest diumenge aquí també acaba la Lliga, en aquest cas és l'equip masculí del Club Esportiu Hoquei Sabadell, a segona catalana, visita el Xum Massanet amb aquest objectiu de mantenir la desena posició actual. Joan Esteve, president de l'entitat, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, suposo que un moment ja, aquesta recta final, on li començaríem a posar nota, no?, a l'equip del que ha estat aquesta temporada.
Bueno, sí, es pot posar nota ja, encara queda un partit i per tant la temporada s'ha d'acabar, però bueno, estem contents.
Amb l'objectiu, això, no?, de mantenir una desena posició, que vist com ha anat la temporada, realment, igual abusem aquí a esports massa del terme, però realment temporada històrica, no?, per l'entitat, perquè on s'ha aconseguit la primera victòria en aquest cas.
Sí, exacte. És complicat perquè vam començar l'any passat amb l'equip, segona, no vam aconseguir cap victòria, aquest any ja portem 5 victòries, per tant, el nivell és molt més alt que el de l'any passat, a tots els partits estem lluitant per intentar empatar o guanyar, i per tant això significa que l'equip ha anat molt amunt.
Seguint amb aquesta progressió, deies ara 0 victòries al primer any, 5 victòries aquest segon any, per on ha de passar el futur d'aquest Club Esportiu Hoquei Sabadell?
Bueno, el futur és amb calma, amb paciència, intentar que la joventut que ens puja de baix acabi pujant en aquest equip segona i que sigui doncs un equip de casa, que amb ajudes de gent de fora, però que pugui ser un equip format des de base, no? Això seria el nostre objectiu. I a la llarga, doncs, bueno, doncs, qui sap, doncs, si anar-lo consolidant per poder pujar a una primera divisió.
Parlaves ara, paper fonamental de la base. Com està la base? Com ha estat l'any també per les categories inferiors del Club Esportiu Hoquei Sabadell? També es denota un interès també aquí a la ciutat per aquest hoquei patins?
Bé, bueno, estem creixent, anem creixent, molt a poc, perquè és un esport difícil, un esport car a la vegada, perquè lògicament els patins i tot l'equipatge doncs no és barat, però amb il·lusió, els pares també i mares hi posen molta il·lusió, i en mica hem anat creixent. Aquest any ja tenim 8 equips, i per tant doncs hem crescut amb 2 equips, i això denota que mica en mica anem consolidant aquestes ganes de fer hoquei, no?
I les dues últimes que et faig, Joan, et pregunto també pel femení, temporada més complicada, no? També en aquest cas a segona catalana també ha costat, no?, en alguns moments, allò pocs efectius, no sé quines idees també teniu amb el femení.
Vale, el femení és una aposta molt personal. En el femení hem lluitat des de fa 3 anys que intentem doncs crear un equip femení aquí. Vam començar amb un equip molt jovenet, amb infantils, diguem, llavors amb el fem 16, i ara aquest any vam decidir doncs fer el salt a segona. Pensem que tenim només 2 sèniors, que les de més són infantiles, per tant és un equip molt jove, i això sí, amb molt pocs efectius. Tenim només 7 jugadores. Clar, només que n'hi hagi una o dues que estan constipades tenim molts problemes.
I et faig l'última també, Joan, no sé com ha estat la temporada de Sant Oleguer, si establerts ja aquest pavelló municipal de la part de la zona sud de la ciutat.
Bueno, això ha sigut un èxit, poder disposar d'un pavelló, d'una pista coberta, és un èxit total, no? A sobre, estrenant un parquet, ara a mitja temporada doncs, ja ens han fet la il·luminació nova, en mica doncs, es va consolidant, que lògicament, doncs, com tot, voldríem més i voldríem que hi haguessin més hores de pavelló, però a Sabadell encara hi falta mancança de tema esportiu, no? Ens falta mancança de pavellons, falta mancança de pistes cobertes per tots els esports.
Doncs Joan Esteve, president del Club Esportiu Hoquei Sabadell, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat uns minuts i també molta sort en aquest últim partit de Lliga contra el Xum Massanet. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Minut i mig per tancar el programa. Ràpidament repassem el menú de demà, on escoltarem els dos entrenadors, Antonio Hidalgo i Guillermo Fernández Romo, l'exatlequinat ara a Legia, també la prèvia del Sabadell Nord, que se la juga contra la Guinaueta. Parlarem d'handbol amb la Copa Catalunya i la participació de l'OAR i el Creu Alt de Sabadell handbol, la prèvia del segon Mediastral Pool d'aquestes semifinals de la Lliga Premat de Waterpolo femení, Emma García a la Copa d'Europa de Natació Artística de Sant Petersburg, també David de la Cruz, que comença el Tour de Califòrnia, o Iker Pajares, que el tenim a Wimbledon.
Hotel Suís.
...45 segons i arribarem al punt de les 3 de la tarda... Mare meva, el Roger Manet, que us envia una abraçada des del control de so... També l'Adriana Arroyo, que ha estat avui a la redacció d'esports d'aquesta casa... I servidor Pau Vituri, qui us ha parlat, com diem, en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Aquest programa, d'aquí uns minutets, a les xarxes socials i al nostre podcast... a www.radiosabadell.fm. Una abraçada gegant, que vagi molt bé. Demà ens hi tornem a posar. Adéu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.